Bon dia i benvinguts al Penedès, en xarxa de dimecres 17 de setembre de 2025. Ens queden pocs dies per acomiadar l'estiu. De fet, dilluns vinent estrenem tardor. I quina manera de marxar que està tenint aquest estiu 2025 amb una setmana, amb una calorada intensa. Entomarem aquesta calor, com sempre, amb bona ràdio des d'ara i fins les 12. Així que acabem el sumari, saludem un parell de companys periodistes. Avui seran el Ricard Vinyals, director del 3 de 8, i el Jordi Salvat, periodista del diari Ara, amb els quals un matí al mes farem tertúlia el dimecres. Així que comencem el programa per abordar qüestions de quilòmetre zero, aquestes que no surten a les portades dels grans diaris. A 9:45, primera de les tres cites diàries amb l'actualitat de casa de l'Alt i el Baix Penedès, el flash informatiu. I darrere d'aquest primer flash, torna la veu de la salut amb professionals de l'àrea bàsica de salut Penedès Rural Oest. Ens acompanyaran un cop al mes i s'estrenen, comencen temporada, parlant de vacunes. A les 10:06 sonarà i parlarem de teatre, de música, de circ, de dansa, i és que us presentarem la nova temporada d'espectacles professionals a Cal Bolet i a l'Auditori de Vilafranca, que comença a principis d'octubre i fins a finals de gener. Vindran les dues responsables, les tècniques del Servei de Cultura, Eva Bertran i Carla Sant Martín. Escolteu atentament totes les propostes que ens fan, perquè si us interessen, les entrades es posen a la venda aquesta tarda a les 6. Unes entrades que es posen a la venda tant en línia com presencialment anant al Teatre Cal Bolet. Han canviat la fórmula i així es dona el tret de sortida el mateix dia i a la mateixa hora per tothom igual. A 10:45, de nou 5 minuts per actualitzar-nos. Els companys dels serveis informatius ens posen al dia i seguim. A 11:45, torna la nostra gent gran, tot fent tertúlia. Avui parlem de la tornada a l'escola, de si cuiden o no cuiden nets i com afecta això les seves rutines, el seu dia a dia, i diran la seva Júlia Brics, Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell. A les 11, cita amb Vinzeum, com cada dimecres. Avui cita doble amb Vinzeum i amb Jazz Club Vilafranca. L'Àlex Casanyes ens comentarà aquest primer concert d'aquest cap de setmana i l'inici de temporada regular a Jazz Club Vilafranca. I el director de Xavier Fornos també ens acompanyarà. I trucarem al periodista gastrònom Salvador García Arbós, que protagonitza un Us convidem a tornar a Vinzeum. A 11:45, darrera cita, per saber què passa aquest dimecres a l'Alt i al Baix Penedès. Ens posem al dia i entomem ja la recta final d'aquest matí. Aquest dimecres acabarem amb dues propostes. A la gent del detall, la festa de commemoració dels 25 anys de la cursa de muntanya Pujar del Castell d'Olèrdola i les activitats de setembre a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local. l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Una altra de les seccions que continua amb nosaltres en aquesta 8a temporada és la tertúlia periodística, però enguany canvia de dia i d'hora. A partir d'ara ens acompanyaran els dimecres, a aquesta hora, un cop al mes. Una secció, un espai en la que citem periodistes de les nostres comarques, a Domenys Ràdio, per tal de parlar de l'actualitat penedesenca amb la Lourdes Meronyo. Aquí saludem. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs avui qui m'acompanya per estrenar novament aquesta secció són el Ricard Vinyals, director del 3 de 8. Bon dia.
Bon dia.
I el Jordi
Salvat.
Gràcies
per una nova temporada.
I tant. I
tant. Això és com els futbolistes.
Exacte, heu renovat.
Renovem, sí.
Exacte. I el Jordi Salvat, director. Bueno, sí, director del Torredembarra Actualitat, periodista del diari Ara del Camp de Tarragona, entre d'altres. Molt bon dia, Jordi.
Molt bon dia. Sí, el que toqui, Sí, sí.
El que calgui, no?
Hem renovat sense negociació prèvia, Jordi.
No.
El que?
Que hem renovat sense negociació prèvia amb la representant.
I, a més, no hem fet pretemporada, avui estem una mica...
Exacte, així sí. amb calent.
Una mica pesats. De pes, de pes. No de...
Sí, sí.
No de caràcter.
Primer de tot, i abans de fer un recull de les notícies més interessants, com ha anat l'estiu?
Bé. Un estiu tranquil·let, sí, sí. Tant de bo tots fossin així.
Sí, jo també. Vull dir, treballant i el ritme, evidentment, baixa i, per tant, bueno, és una cosa estranya que no estàs ni molt enfeinat ni tampoc estàs de vacances. I els últims dies sí. La setmana passada vaig estar de vacances i, bueno, per recuperar-me de la Festa Major de Vilafranca, doncs vam anar de vacances i és allò que té, no? Vull dir que ara això de tornar a la feina et permet descansar en aquest, si et permeteu, la brometa, les vacances.
Doncs sí. Anem, jo vaig a... No vull començar amb rodalies. Aleshores...
No
vull començar amb rodalies
perquè... Tot aquí has de començar perquè ja comencem amb primeres incendis, primers serveis alternatius i primeres...
Sí, però no, avui no començaré amb això. Vull començar amb una notícia que ha causat una mica de rebombori, i és que Calafell tindrà un palau de congressos i un hotel de luxe als terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega, que tothom coneix. Què us sembla aquesta notícia?
Bé, fa anys que se'n parla, eh? Fa anys que això fa xup-xup, que es diu, i ara ja s'ha confirmat tot i ja tot tira endavant, i, bueno, però el que és l'antic edifici de Louis Vega es preserva, i bé, a mi em sembla bé en el sentit de tot el que es faci, doncs, per, bueno, que pugui generar una certa activitat econòmica a la zona, i també sigui pol d'atracció residencial, segons com, als voltants, i això, doncs, em sembla bé. Primer tinc la neta, vaig fer un vol la setmana passada i tenia al costat una senyora que jo la feia americana i em deia que havia anat a Estats Units per visitar uns amics i tot plegat, i em va dir que ella vivia al costat de per la zona de Barcelona, i quan li vaig preguntar on vivia em va dir que la feia. Et sobta molt, a punt, eh? Que un matrimoni britànic són, doncs ella escocès i l'altre irlandès, em diuen que des de gener viuen a Calafell, em va dir que vivia a la de Sínia, que estava en la mar de bé, i tot plegat, clar. I amb allò, l'eslògan de Calafell si viu bé, doncs en aquest cas, en aquesta parella, doncs, li aprofitava. Suposo que deuen ser tants, per no dir milers, de britànics post-Brexit, que han vingut aquí a les costes nostres i viuen bé. Deuen tenir un poder adquisitiu britànic, qui més qui menys una bona jubilació, i els hi permetia viure a la zona de la Sínia, a la Mar de Déu, encantats de la vida, més contents que unes Pasqües.
I no està clar, sí. amb una pensió britànica o holandesa o d'aquests països belgues, sueca, aquí es pot viure molt bé, però a més tenen un clima que no tenen al seu país. Clar, tu vas a la Gran Bretanya
aquesta
i clar,
aquesta dona, està plovent. Aquesta parella en concret em va dir la dona que era ella dels Southampton, que exacte, hi ha uns vents, uns corrents que hi ha al sud d'Anglaterra que dius que fa fredar, millor dit, i ella era d'Escòcia i també de la zona de Highlands i clar, comparo allò, tant dalt com baix, comparo a, no sé, viure tot l'any a la Sínia de Calafell.
Tot i clar, tot l'any molt bé, però clar, jo m'imagino que els mesos de juliol i agost, amb les calorades que fa, i que acaba en fa més, i amb l'emergència climàtica, doncs la cosa va més, clar, són mesos durs. En canvi, és al revés, a l'hivern, que ja doncs, són
els
hiverns duríssims, els hi val la pena.
Clar que els hi val la pena. I, que poden estar, que hagin de facturar...
Tancats a casa amb aire condicionat, ja està, aquests dos mesos. I a partir de Sant Joan fins a finals d'agost, sí.
Ves quin sacrifici, no?
No, més al mes d'octubre, novembre, que considera molta abundància, a partir del mes de març, abril... I a veure, ja vas al desembre, fa dies, o al gener, fa dies que són...
Que la mar de bé, comparo amb la zona dels Highlands d'Escòcia.
No, ni punt de comparació. Per tant... el tema aquest que comentàvem, això del pol d'atracció, sí, una infraestructura com aquesta doble infraestructura, estem parlant d'un palau de congressos, un hotel doncs, de luxe, imagino que de 5 estrelles, doncs clar, això fa que puguis atraure un turisme que ara no tens com a Calafell. Com a la zona també al voltant de Calafell. Per tant, és interessant. És interessant poder captar aquest públic.
Mm-hmm. Continuem amb Calafell, i és que també ha hagut bastant rebombori amb el fet de que els pediatres a Segur de Calafell desapareixen i se'n van cap al CAP de Calafell. Des de Salut diuen que és un tema de reestructuració per donar millor servei, però la gent de Segur de Calafell no s'ho ha pres gaire bé, el tema.
No, en part sobte perquè els últims anys, per exemple, hi ha més població segur que a Calafell poble, o a la platja. Segur s'ha fet una zona doncs, prou gran i com una dita prou pròpia com perquè tingui una necessitat de serveis, això, que en aquest cas, doncs, per exemple, semblen doncs, que pugui... no justificar el trasllat d'aquests pediatres. O, per altra banda, és una manera potser de reforçar el CAP com a CUAP, d'això, més de tenir un servei molt més potent al que és el CAP de Calafell, com a centralitat.
Mm-hmm. Clar, amb el tema serveis dels camins, és crear doncs, infraestructures i centres doncs, amb molts serveis o centres més petits, amb serveis més repartits. Clar, i sembla potser això, que Salut ara està apostant més per això, per aquests quals, per aquests hospitals lleugers, però clar, llavors què passa? Que la gent pot tindre segons quin servei una mica més lluny de casa. Que la pediatria, m'imagino que deu haver més demanda a Salut que a la FEI, si hi ha més població, i potser és una població una mica més jove, amb fills, amb edat doncs, d'anar al pediatre, que no pas potser que la feia, que potser que hi hagi una població una mica més envellida. Vull dir, no tinc dades aquí, però m'imagino que per l'estructura també queden altres municipis.
Per lògica sembla que deu ser així.
Sembla que hagi de ser així. Per tant, clar, pediatria, que ara doncs, t'hagis de desplaçar més, clar, doncs clar, evidentment...
Però tampoc estem parlant...
No estem parlant de grans distàncies, però la gent si pogués tindre...
Ja ho sé, però jo...
La gent ho podria tindre sota de casa, la gent ho podria tindre sota de casa.
Ja ho sé, però no estàs demanant a la gent que, escolta'm, t'has anat a partir d'ara a Tarragona.
No.
Passa que és això que dius, vull dir, clar...
Ho volem al costat de casa.
El pediatre al costat de casa, doncs mira...
Millor.
No, i si ara s'has acostumat i t'ho allunyen, doncs clar, si t'agafes... Vull dir, si és una cosa que ja de sempre ho tens, molt bé, ho tens lluny, però si ara ho tenies a prop i d'aquí un temps ho tindràs lluny... Josep, aquí està passant alguna cosa. Ara, llavors, quan te posen segons quin equipament al costat de casa, no sé, una presó, un centre d'aquests de desintoxicació, alguna cosa d'aquestes, llavors, clar, al revés, tot són manifestacions perquè s'allunyi de casa.
O quan posen una depuradora al municipi del costat, però el més allunyat possible del nucli central del municipi. Llavors,
paga l'IBI al municipi que té el nucli més allunyat de la depuradora. Sí, això és una cosa, un clàssic. Sí.
Déu-n'hi-do. Va, parleu de Rodalies, va, que teniu ganes.
No, és el dia de marmota, això, eh?
No. Rodalies, va.
Han acabat
les obres.
Una notícia bona, que clar, que poc se'n parla, diguem, no? Vull dir que o més se n'hauria de parlar o més s'hauria de destacar, però, clar, les obres de... que tot són 17 quilòmetres, eh? Trobant tot un servei per convertir en hub a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Recordem que són les obres que van començar l'octubre de l'any passat i que ja van dir que acabarien el fet-hi donat des del maig va haver-hi una primera fase, diguem-ho així, que semblava que la gent, ara ja estem. No estem. Vull dir, això s'acabarà del tot el 3 de setembre. Doncs tot arriba, tot acaba d'arribar, i el 3 de setembre, el principi de setembre s'acaba. Però ens trobem que el dia 22, que és tot just el dilluns de la setmana que ve, i ja se'n diu un servei alternatiu per carretera, per més... per altres històries de Renfe, no? del servei. En concret, doncs, s'obrirà un servei alternatiu per les obres, en aquest cas, de Castelldefels, que implica directament un servei per carretera a l'R7 del Sud i al Regional del Sud. Per tant, és allò que diuen els castellans, no? Más de lo mismo. I en aquest cas, per la zona de... des de l'estació de França fins a Sant Vicenç de Calders per la línia de la costa, doncs, novament serveis alternatius i afectacions del servei normalitzat, no? Sí, és com allò que es diu que sortir del foc i caure al braç, no? Quan sents ministres i consellers que et diuen que tot plegat estarà solucionat d'aquí uns 2-3 anys, i dius, com? Dic, sí, i la normalitat o la millora de tot plegat no es notarà efectivament i de manera plena fins d'aquí 2-3 anys. I, bueno, amb el que portem de recorregut, doncs, clar, la gent té la paciència que té.
No, el que està clar és que ser usuari de Rodalies en els últims anys és com una penitència, i és el que diem, ara és el túnel de Roda, ara és Sant Vicenç, ara és Castelldefels. Però, clar, per una banda o per l'altra, qui es mou doncs, entre el Camp de Tarragona, Penedès i Barcelona, és un drama. Va sortir un estudi fa uns mesos de la Universitat Rovira i Virgili amb dades de l'angoixa i els problemes de salut que arrosseguem les persones. Clar, és que no saber a quina hora arribaràs a la feina. Si tens un examen, si hi arribaràs. Si tens una prova mèdica, si hi arribaràs. Si no hi arribes, te la reprogramaran al cap de 2 o 3 mesos. Clar, és tot una sensació complicada.
No, que normalitzem, no, Jordi, que normalitzem, sí, que potser si necessitaves una hora, no, me'n poso de marge una i mitja més, sí. Pel que pugui ser. Clar, que haguem normalitzat que hagi de ser així...
Però és que jo ja ho he normalitzat amb l'AP7, també. Jo quan vaig a Barcelona, ja normalment ja faig uns càlculs més amplis, perquè dius, però vols trobar qualsevol història. I realment un dia que vaig anar a Barcelona, doncs sort que vaig agafar aquest marge, perquè vaig agafar doncs, un accident a Rondes, perquè vaig entrar a Barcelona, i aquesta mitja hora que tenia de marge me la vaig menjar i afortunadament la tenia. Per tant, és que anar, ja sigui anar amb transport públic o amb transport privat a Barcelona, actualment és un esport de risc, vull dir, ho has de fer amb prudència. Quina és la prudència? Doncs marxar amb temps.
O no tenir
perquè
pressa.
Perquè si vas just, o no tenir pressa, però hi ha vegades que tu arriba una hora, diuen, hem quedat a les 10 a Barcelona. Doncs, bueno, només marxaries a 8:45, doncs marxes a les 8, perquè dius, no puc trobar aquí, sap què? Depèn de l'hora també de la franja, però encara que sigui mig matí, com anava jo, dic, marxarem més temps, i què va passar? Amb els que havia quedat són els que van arribar tard. Però es van trobar el pollastre. I vaig poder fer un cafè amb tranquil·litat. Però almenys no vaig tenir aquesta angoixa que et pots tenir si arribes molt just de temps. Però clar, una cosa és clar, és de quin horari, però si estàs a les 8 a Barcelona no marxaràs a les 5 de la matinada. Clar, és que...
Clar, i després que no t'ho compensen.
No.
Jo, per exemple, ara estic flipant perquè vaig tenir un incident un avió la setmana passada i havia d'anar a un destí i m'han canviat el destí. Doncs ja et diuen que a vegades la companyia aèria, ja perquè sap que si demandes, tens les de guanyar, per estalviar-se ja el possible doncs, judici, tal, l'enrenou, els costos i això, doncs ja està parlant, es veu que està estipulat, i a mi em va dir l'agència, diu, igual et donen 600 euros. I què m'estàs dient? Jo vaig haver de comprar un bitllet, vaig haver de pagar uns 50 dòlars de taxi, vaig haver de comprar un bitllet d'un tren d'una hora i mitja. No, evidentment no m'ha costat aquest calés, però ja només per la indemnització, no sé què, diu, igual, així mateix, igual en traiem 600 euros. Però imagina't que haguessis de compensar, que hauria de ser així, compensar, si més no, si vas en tren i no et porten les hores que et diuen, haguessis de compensar els usuaris. No?
Doncs potser es posarien les piles, si haguessin de compensar tots els usuaris.
I bueno, hi ha tantes coses, mira, el Jordi que és un culer, no vam parlar que el retard del Camp Nou, del nou Spotify, serien 1 milió d'euros cada dia que tinguessin de retard.
Ostres.
Primer que l'acabin, però...
Menys que han pagat, tindríem.
Vull dir, sí, vull dir, és molt... Vull dir, fas uns acords, uns pactes, però quan arriba el moment, doncs... que el primer de tots els que vol és que acabin. Així que no posem una multa. I els turcs, l'empresa turca, comença a alentir les obres. És que és quan entren paletes a casa teva, també. No saps quan sortiran i acabes els nervis, també. Perquè van al seu ritme. Tu vols acabar el més ràpid possible i, en canvi, ells van
al seu ritme. Ja parlem del Barça, Jordi. Ja parlem.
Del Barça, bueno.
Ara sort que entra la pilota,
Sí, sort que entra, sort que entra. Sí, però bueno...
Bueno, ja parlat estem temporada desviant-nos, que... estem desviant-nos.
Bueno. Hi ha moltes fases en una temporada. Sí, perquè aquí tenim una notícia esportiva molt positiva aquí a Calafell,
sí,
d'aquest cap de setmana.
Campions, sí, de la Lliga Catalana.
Sí.
Contra el Barça.
Contra el Barça, a més. Contra el Barça. Sí.
És una gran notícia, perquè jo vaig estar veient el partit i va ser, uau, com domina el Calafell, no entenc gaire d'hoquei, però sí que em va fer il·lusió, especialment, que li guanyessin al Barça. Literalment, és a dir, jo crec que juga contra el Reus amb tot el carinyo i potser no me n'alegro tant.
A veure, Lourdes, els que són culers amb l'hoquei i els que els agrada el bàsquet amb el bàsquet i els que els agrada l'embol amb l'embol, són del Barça de tot, menys...
De l'hoquei. És que és molt injust. És que és molt injust veure els partits d'hoquei contra el Barça, perquè el Barça... veus que està en una altra fase, és a dir, està en una lliga molt superior.
Bueno, però llavors tothom és de l'equip del, no sé, posem per cas el Calafell, no? És del, o sigui, un culer, un calafellenc que sigui culer, és del Calafell i anti-Barça.
Totalment.
I llavors és del futbol, és el primer d'anar-hi.
Sí, sí, però del hoquei no.
Que igual fins i tot és soci.
Sí, sí.
Del Barça.
Tal qual.
Això passa molt amb la penya, que hi ha seguidors del futbol del Barça, i en el bàsquet són de la penya i molt anti-Barça.
Exacte. Sí.
I amb el suposo que a Granollers deu passar el mateix. A Granollers deu passar el mateix.
Però el món del hoquei és això. Tothom és del seu equip, del poble, i anti-Barça.
Macus, ho hem deixat per aquí, per avui. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta primera tertúlia periodística i ens retrobem d'aquí un mes.
Molt bé.
Gràcies.
Molt bé, doncs.
Un petó.
Gràcies. Adéu, bon dia.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Cunit i Cubelles reclamen mesures davant el risc de desbordament del Foix. Els ajuntaments insten a l'Agència Catalana de l'Aigua noves mesures per evitar desbordaments del pantà de Foix en episodis de pluges intenses. L'acumulació de sediments durant anys ha reduït la capacitat de l'embassament i incrementat el risc d'inundacions riu avall. En la reunió prevista pel setembre es debatran diverses propostes com la recuperació de les comportes originals per agilitzar el buidatge de l'aigua, l'augment del cabal ecològic i la possibilitat de canalitzar el tram final del riu. També es planteja mantenir el pantà al 80% de la seva capacitat per garantir un marge de seguretat més ampli. Sant Pere de Riudebitlles i Torrelavit s'han situat entre els 5 municipis amb millors resultats de recollida selectiva a Catalunya, segons les darreres dades publicades per l'Agència de Residus de Catalunya. Sant Pere de Riudebitlles ocupa la segona posició del rànquing, amb un 93,31% de recollida selectiva, només per darrere de Verges, al Baix Empordà. Per la seva banda, Torrelavit ha assolit el cinquè lloc amb un 92,34%. Uns resultats que consoliden els dos municipis de l'àmbit de la Mancomunitat Penedès-Garraf com a referents en la gestió de residus i reflecteixen el compromís i la implicació de la ciutadania. Tant Sant Pere com Torrelavit han millorat les dades respecte a l'any anterior, una tendència que es fa extensiva a bona part del territori. El sector de l'hostaleria vilafranquí no veu amb bons ulls la nova llei antitabac que vol prohibir fumar a les terrasses. El govern espanyol vol prohibir fumar a les terrasses dels bars i restaurants. El Consell de Ministres va aprovar fa uns dies l'avantprojecte de reforma de la llei antitabac que incorpora una restricció que, de forma general, no es veu bé entre el sector de la restauració. L'avantprojecte aprovat fa uns dies pel govern és el primer pas per prohibir fumar a les terrasses de bars i restaurants, així com en altres espais exteriors com marquesines de bus, al voltant de centres sanitaris, zones esportives i parcs infantils. I una norma que, en definitiva, també vol prohibir fumar vapejadors i cigarretes electròniques. Actes previs de la Festa Major de Sant Miquel d'Olèrdola aquest cap de setmana. Al municipi ja es preparen per la seva Festa Major. Els actes principals es viuran el cap de setmana de la setmana que ve, però aquesta setmana ja s'han programat les activitats prèvies. Aquest divendres a les 9 de la nit hi ha l'entrepanada al local Rosent Montaner, amb entrepans gratuïts per tothom excepte beguda, fins a arribar al límit de 200 tiquets. A 9:15 hi haurà cinema amb la pel·lícula Lilo i Stitch, amb crispetes gratuïtes. Per acabar, a les 12 de la nit, amb el primer torneig de pòquer. Dissabte es preveuen a les 11 del matí activitats infantils a la pista de la plaça de l'Església i, a continuació, vermut popular. I per diumenge, a partir de les 11, es programa un torneig de jocs 4x4 amb competicions de tennis taula, darts, Wii i PlayStation 4. I per la tarda, a partir de les 6, s'organitza un vespreig eivissenc amb DJ.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa.
Torna també aquesta vuitena temporada el Penedès en xarxa, la veu de la salut, que ens acostarà mensualment, a partir d'avui, professionals de l'àrea bàsica de salut Penedès Rural Oest. Aquest dimecres ens parlen de vacunacions des de Canal 20 amb el Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, estem d'estrena aquesta temporada. Recuperem la secció de la veu de la salut. Avui per parlar de coses interessants, sempre ho fem en aquesta secció vinculades, com sempre, amb la salut. I per fer-ho, conversem amb l'Ascen Casado. Què tal? Molt bon dia, Ascen.
Hola, molt bon dia.
Que és infermera i alhora també és la directora de l'àrea bàsica de salut, Penedès Rural Oest. I també tenim amb nosaltres a l'Òscar Vázquez. Què tal, Òscar? Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Que és infermera, en aquest cas, adscrit al consultori mèdic de Sant Martí Sarroca.
Eso es.
I avui parlem de la vacunació. Ascen.
Sí, avui venim a parlar-vos de lo que és la campanya de vacunació de la tardor, que és aquest el nom que li han donat, perquè bueno, engloba diverses vacunes, tant en edat adulta com en edat infantil, però nosaltres ens centrarem en lo que és la vacunació en les persones adultes, majors de 15 anys, que és la població que nosaltres atenem, i en concret parlarem de lo que és la vacunació contra la grip i contra la Covid-19.
Suposo que hem de començar per la pregunta inicial bàsica. Què és una vacuna i com funciona?
A veure, aquí intervengo una mica jo, que La vacuna és un preparat químic dissenyat per estimular el nostre sistema immunitari. Això què vol dir? Que és una vacunació és un medicament que se posa al nostre organisme per a generar una prevenció primària per a quan arribi a qualsevol tipus de patògeno, sigui víric o bacterià.
Bàsicament el que fa la vacuna és preparar-nos per fer una resposta el més similar possible a el que seria una infecció natural de patir una malaltia, que com diu l'Òscar pot ser una malaltia vírica o una malaltia bacteriana. De tal manera que el que genera el nostre organisme són dues respostes. Per un costat genera uns mecanismes de defensa, que serien com els soldadets, no?, que ataquen si ve la infecció, i alhora el fet d'estar exposats amb aquests antígens el que fa és que genera un recordatori, de tal manera que quan ve aquella infecció la reconeix, és capaç de treure el mecanisme de defensa que ja li ha generat la vacuna, l'ataca i, per tant, o no hi ha infecció o la resposta és molt més lleu i atenuada i, per tant, els efectes secundaris que pot tenir a nivell de les persones pues, són més tolerants.
Té una funció preventiva.
Sí.
Sí, de prevenció primària. Això què vol dir? Que intenta actuar abans de que arribi la malaltia. O sigui, prepara el cos, fa una resposta immunitària i fa una resposta comunitària, perquè la persona que assumeix aquesta patologia no infecte el resto de la gent o de la comunitat, o si té persona gran al seu costat, no los infecte.
Sobreïm aquest concepte de preventiva, la funció preventiva, perquè clar, no té massa sentit vacunar-se de grip quan es té la grip.
Clar,
en el moment que té la grip.
Exacte, per això des de lo que és l'Agència de Salut Pública, que és la que coordina tot el que és la campanya a nivell de Catalunya, doncs el que fan és que ens proposen una sèrie de dates. Les dates són interessants respectar-les perquè en el moment que entrem en epidèmia, que vol dir que està en actiu el que és la infecció natural de les malalties, automàticament, pues, lògicament, el cos no té el temps suficient per crear les respostes immunològiques que necessitarien per combatre-la. Per tant, és molt important seguir la temporalitat que nosaltres marquem a nivell de lo que és la campanya.
Per què és important vacunar-se? Aquí hem de fer molta pedagogia, no? Sí. Perquè encara hi ha dubtes,
sí.
Campanyes, desinformacions...
Aquí el que és molt important és posar en context és que el concepte de vacunació en l'edat infantil és un concepte que està molt desenvolupat i que està molt acceptat, però és veritat que el que és la vacunació en les persones adultes, en certa manera, pues no està no hi ha tanta consciència, no? Mm. Perquè pensa, no, jo no em posaré malalt. Sí, tots són susceptibles a la malaltia, és així, no? Llavors, és molt important vacunar-nos per diverses coses. Una, per a nosaltres mateixos. O sigui, jo a mi se m'administra una vacuna, la que sigui, i per tant és el que m'he explicat abans. Faig una prevenció primària, és a dir, em preparo per a una possible infecció de la malaltia natural. Per tant, el meu cos, si arriba a contactar amb aquell producte infecciós, automàticament ja sap què ha de fer i actua. Però no només això. O sigui, hem de ser conscients que nosaltres... A la nostra comunitat hi ha persones que per les seves característiques són més vulnerables i no es poden vacunar com a conseqüència de tractaments, com a conseqüència de patologies o com a conseqüència de que algun producte de la vacuna pues, té un component al·lèrgic i no se'ls pot administrar. El fet de que ens vacunem nosaltres no només ens afecta a nosaltres mateixos, sinó que ens afecta al nostre entorn, la nostra família, el nostre entorn laboral, on treballem, sinó també a la comunitat. És una prevenció bàsica. Per què? Perquè a l'hora de quan actuï la infecció, quanta més gent estigui vacunada, menys es podrà propagar. Perquè el que necessita a la gent infecciós és un hoste per replicar-se i continuar infectant. Per això és tan important la vacunació.
Diminuir l'incidència.
Exacte. El número de casos disminueixen.
I com es classifiquen les vacunes des del vostre punt, des del punt de vista de l'ús sanitari? Com podem classificar les diferents vacunes que podeu arribar a administrar?
A veure, les vacunes en aquest cas se classifiquen des del punt de vista sistemàtic i no sistemàtic. El punt de vista sistemàtic és la vacunació que portem des del naixement fins que arribes a una edat adulta. I la no sistemàtica depèn de l'estat general de cada un i depèn de les característiques sociopoblacionals de zona i de datos epidemiològics.
O sigui, la vacunació sistemàtica, nosaltres la englobem dins del que és el calendari de vacunació. El calendari de vacunació ens serveix per tenir una visió de tot el que és les vacunes que una persona des de que neix fins que arriba a l'edat avançada, ha d'anar administrant-se progressivament al llarg de la seva vida. Aquests calendaris poden patir modificacions. El primer calendari que vam tenir oficialment a Catalunya era l'any 1980. Aquest calendari, si tu el compares amb el calendari actual, que ja
canvia molt.
Sí, que
molt.
Ja anem per, crec que anem pel número 23 o 24.
Sí, ja sortia el 25, sí. Que ara mateix doncs, el 25.
Automàticament, el que tu veus és que el calendari de 1980, la majoria de les vacunes, totes, pràcticament, eren per edat infantil.
Exacte.
En canvi, ara, el calendari s'estén a tota l'edat, a totes les edats. Per això, la resposta que es dona és una resposta més àmplia i que té més beneficis per a les persones i per a la comunitat.
Doncs anem a pams, anem a parlar, si us sembla, de les vacunes per l'edat adulta. Hem fet aquesta distinció, no?, entre l'edat infantil i l'edat adulta.
Sí, perquè bueno, ja sabeu que aquí a nivell del territori el que és la línia pediàtrica, que és la població de menys de 15 anys, està desdoblada, o sigui, són uns altres companys les que coordinen tot el que és l'atenció als infants, i nosaltres comencem el que és l'atenció a partir de l'edat de 15 anys. I, per tant, és el que ens centrarem nosaltres.
A partir de 15 anys. Quin tipus de vacunes a partir dels 15 anys?
A veure, a partir dels 15 anys ens centrem en la vacunació de la vacuna antipneumocòcica, la vacuna contra l'herpes zòster i la vacuna contra el tètanos i la diftèria, que van juntes.
És una vacuna combinada.
És una vacuna combinada.
Bàsicament, és una regla mnemotècnica. Nosaltres el que diem és que els adults, tenint en compte les vacunes estacionals, que són la grip i la Covid, ja són dos vacunes, després haurien de tenir el pneumococ, després haurien de tenir el que és la vacuna de l'herpes, que aquí hi ha algunes puntualitzacions perquè van per cohortes d'edat, no és una vacuna per tothom.
I que és relativament nova, que és del 2022 no...
Exacte. I per últim ens faltaria el que és la vacuna antipneumocòcica. Estem parlant de 5 vacunes, o sigui, els 5 ditets de la mà hauríem de tenir. Cada ditet té una vacuna.
Doncs anem a pams també, vacunació antipneumocòcica, no?
Antipneumocòcica, sí, contra el pneumococ.
Bueno, la infecció por pneumococ és una infecció molt característica en el nostre entorn. És una vacuna que afecta molt a nens i a la gent gran, que s'extrapola molt en edats de gent molt petita i gent molt gran. Entonces intentem vacunar la població a partir de los 65 anys, dosis única, i menores de 65 anys con patologies molt concretes o enfermedades cròniques o agudes que necessiten aquesta vacunació.
I això ho diu el metge, en tot cas, ha de ser professional o no sí, és sí. Iniciativa pròpia de no, algú no, que pensi no, que pot no, patir no, el pneumococ?
No. El tema de vacunació és un tema que, bueno, el liderem infermeria.
Clar.
El liderem les infermeres. Llavors, nosaltres, la majoria, nosaltres quan fem qualsevol intervenció infermera, o sigui, per exemple, un pacient pues, pot venir per una ferida, o pot venir, no sé, per una consulta relacionada pues, amb unes lesions, no? D'igual quin sigui el motiu, nosaltres sempre fem un abordatge integral i holístic de la persona.
La rellevància del paper d'infermera.
Llavors, el que fem és que valorem el seu estat vacunal i si hi ha alguna vacuna indicada, li fem la recomanació en base a el que és el calendari sistemàtic, el que hem dit abans, el calendari que està aprovat per l'Agència de Salut Pública. Llavors, se li ofereix al pacient la possibilitat de vacunar-se i ell, amb la informació que nosaltres li facilitem, decideix si es vacuna o no. Nosaltres sempre ens orientem a intentar que es vacunin el màxim número de persones possibles. ¿Vale? Després de la vacuna antipneumocòcica, el que és important saber és que no és una vacuna estacional, és a dir, que la podem posar tot l'any.
Tot l'any.
No és com la grip i la Covid, que estem més limitats, però sí que és veritat que el que és la incidència de les infeccions per la vacuna, de la bactèria que les origina, són més prevalents a lo que és l'època de l'hivern, perquè és quan venen els virus respiratoris i es poden complicar.
Per els canvis d'estació.
Exactament.
I a més, tenint en compte que aquesta vacuna no només ataca al sistema respiratori, sinó que també pot produir des del punt d'infeccions d'orina, otitis, i clar, que es pot difuminar per tot el cos, i en la gent gran pues, genera moltes complicacions.
Anem per un altre dels dits que comentava.
Sí, el de l'herpes. No?
L'herpes, vacuna contra l'herpes.
Bueno, la vacuna contra l'herpes, la majoria de la població, quan arriba a l'edat adulta, ja ha estat en contacte amb el virus de la varicela. És el responsable de l'herpes. Mm-hmm. El que passa que, bueno, que aquest virus moltes vegades queda latent a nivell de lo que és les zones ganglionars dels nervis.
Sí, i parlant de la memòria.
Exacte. Es queden allà latents i quan torna a entrar en contacte amb el que és aquest virus, es reactiva i no es manifesta com a varicela, sinó que es manifesta com un herpes zòster.
Viene siendo un secundarismo de una patologia primària.
Vale. Llavors, l'herpes zòster, si l'anomenem així, igual molta gent no l'identifica, però si li diem culebrilla, sí. És molt conegut, la culebrilla, no? Allò que diuen, si t'agafa la cua i el cap i t'estrangula, no? Que és molt perillós. Bueno, doncs seria això. Llavors, la principal complicació que té l'herpes és que, a part de que es produeix unes lesions vesiculars que són molt molestes, és el dolor. I el dolor és un dolor que, com ataca, és una infecció a nivell d'un trajecte nerviós, és un dolor que no funciona als antiinflamatoris. Per tant, és molt difícil de controlar. I a part, hi ha un percentatge molt elevat de població que els queda com a efecte secundari un dolor crònic. Llavors, clar, davant d'això, la recomanació és vacunar-se. Llavors, aquí, com sempre, pues, el que diu el departament i el que diu l'Agència de Salut Pública, Òscar.
És així. L'herpes és una vacuna que se posa a partir dels 65 anys fins als 80, però ja s'està ampliant aquesta edat per gent crònica, abdom, gent molt fràgil que necessita la vacunació. Són dos dosis. Se posa una dosis avui i una dosis en dos mesos. Aquesta vacunació, més que per prevenir l'herpes com a tal, és tratar les complicacions postherpètiques, que aquestes són molt serioses en la gent d'edat avançada.
Quan diu l'Òscar que les persones que es vacunen són persones que tenen 65 anys.
Exacte.
No que són de 65 als 80, no. Tenen 65 anys en el moment que les visitem. O sigui, 65, llavors vam començar en el 2022 i vam començar per les cohorts, és a dir, pels grups de població que van néixer el 1957, que són els de 60, els de 65, i el 1942, que són els de 80. Llavors, cada any anem introduint un any més, sí, un any més, un any més.
Més població, no?
Llavors, és una vacuna que costa molt, perquè a vegades vacunem al senyor i no vacunem a la senyora, o vacunem a la senyora i no vacunem al senyor. I
el que tenim no és el gènere, sinó l'edat. No?
Exacte. Vale.
Vacuna contra el tètanus, què us sembla? Ens expliqueu alguna cosa bueno, important.
Aquesta és una vacuna molt coneguda.
Molt coneguda.
Sí? Sí. Llavors, bàsicament, és una vacuna combinada, que, com ha dit l'Òscar, va juntament amb la diptèria, vale? I, bueno, està inclosa en el calendari vacunal, en el primer calendari de vacunacions del 1980, ja hi era. I, bueno, totes les persones han de tenir tres dosis de record i tres dosis de primo vacunació, que és la pauta, i després dos dosis de record.
Sí. Exacte. També s'ha de tenir en compte que aquesta vacuna per a les embarassades es coneix com la diptèria, tétano i tosferina, que és una vacuna triple, que es posa a la setmana 27 i a la setmana 36. I això genera immunitat pel feto. Que s'ha de tenir en compte que no només se posa les tres primeres, sinó que les embarassades es fa un recordatori d'aquest tipus de vacunació. Això lleva tota la part de llevadores.
Tota la part de la...
De la CIR, de
l'assistència sexual i reproductiva. Sí, és molt important tenir en compte que hem parlat de que les vacunes protegeixen a la persona. En aquest cas, la immunitat està destinada al recient nascut. Per què? Perquè del període des que neix fins que l'administra la primera vacuna són dos mesos. En aquest període és la mare la que s'encarrega de transmetre-la aquestes defenses per poder abordar la malaltia. I des que s'ha introduït aquesta vacuna, realment els ingressos de nadons ha baixat moltíssim. I això doncs, és una bona notícia per nosaltres.
Segurament en el rànquing de dubtes que us traslladen la ciutadania hi ha dues vacunes, la de la grip i la de la Covid.
Sí. Realment, la campanya de vacunació de la grip i de la Covid és una campanya que, bueno, els resultats que esperats són molt difícils d'assolir. Necessitem la...
Sí,
perquè costa molt. Realment, a conseqüència...
Hi ha molts factors.
Sí, hi ha molts factors, sí. Però la veritat és que, en general, ens demanen unes cobertures molt elevades i realment cada any lluitem per millorar-les, no? I necessitem la col·laboració de tots. Per això volem parlar avui, precisament, d'aquesta campanya de vacunació.
Enfatitzar el tema de la vacunació de la grip i la Covid, que són patologies que no han marxat, s'han estacionat i que cada any pues, maten molta gent.
Sí, no només és el fet de que si generen malaltia, perquè la infecció del virus de la grip i de la Covid existeix, sinó que moltes vegades poden provocar a les persones grans, que són les persones de major risc, poden provocar complicacions molt elevades, que poden requerir ingressos hospitalaris, poden arribar inclús a un desenllaç com pot ser la mort de les persones, ¿vale? Però a més, si no controlem, si realment utilitzem correctament el que és la vacunació, arribem al col·lapse, el que urgències al sistema sanitari. Cada any tenim les notícies de que urgències està col·lapsat, la primària està col·lapsada. Pues una manera de tractar, de reduir la incidència d'aquestes malalties és la vacunació. Per això és importantíssim.
Si abans parlàvem de la prevenció primària, un dels objectius primaris és evitar el col·lapso del sistema sanitari. Que això, quan arriba la tardor i a l'hivern, es nota molt.
En els dos casos hi ha d'altres criteris per administrar la vacuna, sobretot persones, coincideix això, tant en la grip com la Covid, de 60 anys o més. Tothom que tingui aquesta edat, a partir dels 60 anys, ja s'ha de vacunar.
Sí.
Sí,
sí. Sí.
És necessari, és nostre objectiu de cara a la tardor que comença el dia 22 de setembre, que és la vacunació quan comença, i intentar 2025-2026 vacunar. No només les dades que estan posades per vacunació, ja? Aquestes vacunes es poden allargar una mica més per intentar assolir pues, la demanda de la població.
Una cobertura més global. Respecte a la data d'inici de la campanya, després ho explicaré més detalladament, sí. Perquè hi ha dues dates importants.
Sí. Hi ha dues dates.
Sí. Dos dates importants, sí. Ara que continuarem, no? Llavors, les persones que s'han de vacunar de la grip, bàsicament, ho ha explicat molt bé l'Òscar, són les persones que tenen 60 anys o més, vale? També és... posen molt èmfasis, fa dos anys que s'està començant a vacunar la població infantil,
sí.
Com a principals portadors del virus, ¿vale? I es recomana la vacunació de tota la població infantil entre 6 i 59 mesos. ¿Vale? Les persones embarassades en qualsevol trimestre de la gestació i també en el puerperi, que és l'etapa post, bueno, una vegada postpart. Que han durat postpart, exacte, fins a 6 mesos, és molt important. Persones de 5 a 18 anys que tenen un tractament perllongat amb àcid acetil salicílic, personal que viu, que conviu amb residents dels centres sanitaris i sociosanitaris.
Personal sanitari.
Exacte, personal sanitari. També persones que tenen un elevat risc de que viuen amb persones que tenen un elevat risc de patir la malaltia, que són cuidadors o persones de l'àmbit.
Amb molta fragilitat.
Exacte, de l'àmbit on estan aquells pacients. ¿Vale? També parlem de lo que són els centres de persones de la gent gran, les residències de persones de la gent gran, les discapacitats i persones que viuen en un entorn de confinament o de tancament, ¿vale? Pot haver diferents formats, no? Els estudiants d'infermeria, de medicina, estudiants d'estudis sanitaris, no? Qualsevol tipus d'estudiant també, el personal de farmàcia també, el personal d'oficina, el personal de les llars d'infants i dels centres d'educació infantil i els professionals dels serveis públics essencials perquè ens han de cuidar també a tots, no? Com poden ser els cossos de seguretat, protecció civil, bueno, bàsicament sí. La gent de presons també, els agents de presons, tot aquest tipus de població.
Important que aquesta vacunació no és incompatible per a posar el res de la vacunació que tenim com a vacunació sistemàtica. Això que vol dir que es pot posar o conjuntament con la vacunació de la pneumonia, se pot posar con la vacunació del tétanos, o sea, no es poso la grip i el Covid i no me pot posar l'altra vacunació perquè no toca. Es poden posar simultàniament.
I també vacunem, perdó, les persones que tenen menys de 60 anys amb patologies de risc, com pot ser, per exemple, no sé, la diabetes mellitus, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, l'asma, la insuficiència renal crònica...
Con VIH...
Sí, hi ha tot això.
Trasplantament d'òrganos...
Sòlids i hematopoietics, que bueno, són trasplantaments relacionats amb el que és les malalties de la sang.
De la sang.
Tot això s'hauria també de vacunar.
I contra la Covid?
Important.
Contra la Covid, més o menys, són les mans a veure. Aquest any el departament ha diferenciat, perquè fins ara havia coincidit les persones que estava indicada la vacunació de la grip, estava indicada la vacunació de la Covid. Aquest any hi ha alguna petita diferència. La més significativa la trobem a nivell de les dones embarassades. Mentre que a nivell de la grip es recomana a la dona embarassada estar vacunada durant l'embaràs, en qualsevol trimestre, i el puerperi, en el cas de la Covid, no la recomanen en el puerperi. És la diferència que hi ha més significativa. Les demés pràcticament són les mateixes.
Parlem de les dates de la campanya. Inicia el 22 de setembre. Què hem de tenir en compte?
Hi ha dues dates importants.
Sí, hem de puntualitzar. El 22 de setembre comença el que, comencem la campanya internament. Uh-huh. Això vol dir que nosaltres ens orientarem a contactar amb aquelles persones de més risc. Però ho farem a nivell intern. No, obrir, no, o sigui, no vindrà la població a demanar-nos que la vacunem, sinó que serà nosaltres que ens posarem en contacte amb ells. Bàsicament, vacunarem a persones que viuen en residències de gent gran, a persones que estan en programes d'atenció domiciliària, que tenen una certa, un elevat grau de fragilitat, un alt grau de complexitat, i serem nosaltres els que cada professional anirà contactant d'una manera progressiva, perquè també hem de ser conscients de que no vacunarem a tothom el dia 22.
I la dispersió,
o sigui que serà una cosa progressiva que anirem fent conforme anem rebent dosis i conforme ens anem organitzant nosaltres.
La resta de grups a partir del 13 d'octubre.
Exacte. El 13 d'octubre seria l'altra data significativa, que en aquest cas ja hi haurà una programació, una cita prèvia, i és la campanya que habitualment tenim.
Mm. Hi ha dosis per tothom?
Sí, garantides.
Esperem que sí.
I tant, sí. Sí, al 100%, eh? 100%.
Doncs volíem dedicar aquesta primera secció, aquest primer programa de la Veu de la Salut de la temporada, la vacunació. Gràcies per explicar-ho, Àsten Casado, Òscar Vázquez. Fins la propera i que vagi molt bé. Una abraçada.
Una abraçada i moltes gràcies per haver-nos convidat.
Moltes gràcies a tot.
Tot és un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna. I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda. Sóc feliç així. Deixar de fumar, d'intentar agradar-li a gent que m'és igual, que ho tinc pendent, però estic content. Suposo que ningú pot estar sempre al 100%.
Pel... Uf, somnis, dinosaures, dinotars, se'm fa l'estat de veneno, veneno. Ja que estic veneno. Estic regant les plantes, meteorits i tot pels aire, veneno, veneno. La pressa és veneno.
Si tot és un tabú, no serem mai ningú, la llum al fons del pou.
Aquestes espurnes de Stay Homes i els tiets ens porten a les 10, una mica de publicitat i el butlletí de notícies. Saluda,